dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia, és dijous 21 de novembre, comença un dia més. L'Ajuntament de Constantí i el Departament d'Ensenyament dins del Pla Educatiu d'Entorn aposten un any més per la continuïtat del projecte dels espais educatius familiars. Amb aquesta iniciativa es pretén crear un espai compartit de comunicació i suport educatiu entre famílies amb fills ja escolaritzats als centres educatius de Constantí. Unes sessions que començaven a mitjans del passat mes d'octubre i que realitzen tots els dimarts, de 3 a 2 quarts de 4 de la tarda, a l'Institut de Constantí. Avui, a l'entrevista del dia, parlem dels espais educatius familiars amb Toni Romero, de la Fundació en Xarxa, i Pili Bernet, educadora social comunitària de l'Ajuntament de Constantí. Comptarem també amb les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa repassarem totes les propostes culturals de l'agenda d'aquest dijous. Dijous 21 de novembre, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona, en titular destacat avui que més de 79.000 persones viuen soles a Tarragona. En 6 de cada 10 habitatges de la província habiten només un o dos residents. És la notícia amb què obren avui doncs, portada al diari, en què també es fa ressò que l'atleta Reyes Estevez va impartir una masterclass ahir a Tarragona. El titular és Una carrera por la Rambla con un campeón d'Europa i veiem en imatge de portada a Reyes Estevez amb altres corredors ahir a la Rambla Nova de Tarragona. Seguim amb el Més Tarragona en la seva edició d'aquest dijous 21 de novembre. L'Hospital Joan 23 rebrà vols medicalitzats nocturns al gener. És un dels compromisos que el director del Sistema d'Emergències Mèdiques, Joan Carles Gómez, ha traslladat a la coordinadora d'entitats. En una portada en la qual també trobem destacats avui els actes per celebrar Santa Cecília, que comencen a la ciutat de Reus, una fanfària al Palau Bofarull i diverses actuacions musicals a la plaça Prim van donar ahir el tret de sortida a la festa de la patrona dels músics. En imatge de portada veiem quatre joves músics, els Tacrats, ahir durant una de les primeres actuacions que es van fer a l'aire lliure. Com sempre, fem un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que en portada ens destacant que Salou assoleix la primera estrella Michelin de la seva història de la mà del xef Pep Moreno i el seu Deliranto, al restaurant Deliranto de Salou. Al Tarragona Digital, l'Ajuntament de Tarragona impulsarà una oficina de comerç per donar suport al sector comercial de la ciutat. La Rambla Nova de Tarragona viu un segon degoteig de tancament de locals que apropa el fantasma de l'anunciada desertització comercial del centre. I a l'Infocamp també ens destaca avui en portada que els conservatoris de la Diputació de Tarragona celebren Santa Cecília amb concerts i activitats, coincidint amb la festivitat. Alumnes i professorat dels centres de Reus, Tarragona i Tortosa ofereixen un ampli programa per difondre la música entre la ciutadania. En la premsa d'àmbit nacional, a la portada del Punt Avui, els pressupostos encallats fins a principis d'any. La conjuntura política, pendent de la investidura de Sánchez, dilata la tramitació dels comptes fins al gener. Les bases d'un acord de govern amb els comuns semblen encarrilades, però s'imposa la prudència. A la Vanguardia, Esquerra Republicana pressiona Sánchez amb una consulta sobre la investidura. La direcció republicana reafirmarà amb una votació la demanda d'una taula de partits. Espera d'un moviment del PSOE. A El Periódico, Esquerra Republicana pressiona Sánchez amb una consulta a la base, també és aquest el titular de portada. Els militants republicans votaran dilluns si rebutgen o no facilitar la investidura. I llegim que Casado ofereix al líder del PSOE ajuda per governar, però no per fer-lo president. Al diari Ara, Agbar guanya el pols per l'aigua, el Suprem tomba la sentència del Tribunal Superior de Justícia i permet a l'empresa mantenir la gestió metropolitana. En contra del que defensava l'Ajuntament de Barcelona, es dona validesa a la concessió de 99 anys feta al 1953. Seguim amb la portada del País. En aquest cas, el titular: Esquerra Republicana supedita su apoyo a Sánchez a una mesa de negociación. Los independentistas lanzan una consulta a sus bases. El PSOE está dispuesto a analizar la propuesta. A la ABC, la Junta ve difícil recuperar los millones sustraídos por la trama del PSOE. El gobierno andaluz intenta todas las vías jurídicas para reclamar el dinero de los ERE, después de que Susana Díaz ordenara retirar la acusación y no pedir fianza a los cargos de su partido imputados. Y a la portada de La Razón, Sánchez explora ya la vía PP-Ciudadanos para la investidura. Iniciará contactos la próxima semana. Carmen Calvo ya ha hablado con Inés Arrimadas.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui Mundo Deportivo cobra amb una entrevista exclusiva a Gerard Piqué, a Saca Piqué, entre d'altres titulars, el central blaugrana, que afirma que rindo más si hago otras cosas. La Copa Davis me retroalimenta. Cuando juego duermo 10 horas, tengo rutinas que me funcionan y me retiraré en el Barça, me veo hasta 2022 y si no rindo antes. El diari Esport encara cueja el relleu a la banqueta de la selecció espanyola. Robert Moreno rompe su silencio y se defiende. Tengo la conciencia tranquila. El exseleccionador rescindió su contrato y se despidió con elegancia. Las alegrías de Luis Enrique serán las nuestras. Valorar las últimas horas o días sería entrar en una espiral de reproches. No lo voy a hacer. Y a Madrid, un nom és el protagonista de les portades de Marca Jazz. Gareth Bale, que sembla que té les hores comptades amb el Real Madrid després de burlar-se públicament del seu club. Bale indigna al madridismo. Su gesto con Gales, el último de una serie de desplantes. El club apaga el fuego y cree que volverá a ser importante. Irrespetuoso, desacertado, desagradecido, en ese orden, es la portada del diari Marca. Y a AS, Bale se mete en un hoyo. Su mofa tras el partido de Gales ha colmado la paciencia del Madrid. El club y Zidane temen la reacción de la afición en el sábado ante la Real Sociedad y el jugador insiste en que no tiene intención de marcharse en enero. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dijous 21 de novembre. Fem una pausa i d'aquí uns moments parlem dels espais educatius familiars a Constantí.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Arran de vers, a frec de llavi, un viatge cap al món interior, un espai dedicat a la poesia on gaudirem de les emocions i sensacions que desperten els poetes de la nostra terra. Cada dijous a les 8 del vespre a Constantí Ràdio. Arran de vers, a frec de llavi.
Rock on the road, recorriendo los diferentes tramos de las rutas musicales. Sigue la senda marcada a través de las efemérides de los mitos. Los jueves a las 10 de la noche, haz una parada en cada desvío. Sigue Rock on the road. Los jueves a partir de las 10 de la noche en Constantí Radio.
Solidari, voluntari, sedentària, adversari, milionària, Sant Alfari, llegendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. la transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Egea. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
L'Ajuntament de Constantí i el Departament d'Ensenyament dins el Pla Educatiu d'Entorn aposten un any més per la continuïtat del projecte dels espais educatius familiars, una iniciativa que vol crear un espai compartit de comunicació i suport educatiu entre famílies amb fills escolaritzats als centres educatius de Constantí. Les sessions començaven a mitjans del passat mes d'octubre i es realitzen tots els dimarts de 3 a 2 quarts de 4 de la tarda a l'Institut de Constantí. Avui en coneixem els detalls amb el Toni Romero, de la Fundació En Xarxa, i també amb la Pili Bernet, educadora social comunitària de l'Ajuntament de Constantí. Pili, Toni, què tal? Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per ser aquí un any més. Parlem de la continuïtat d'un projecte. Ara comentàvem que aproximadament uns 10 anys ja d'espais educatius familiars aquí a Constantí, dintre d'aquest pla educatiu d'entorn, Pili.
Doncs sí, els espais familiars es van començar l'any 2010 i s'han anat fent al llarg de tots aquests anys. El projecte està contemplat dintre el pla educatiu d'entorn i bueno, un any més l'Ajuntament aposta pel treball amb les famílies. Dir-te que es valora molt positivament per part de totes les famílies i tots els tècnics d'atenció a la persona. L'objectiu principal d'aquest projecte és a nivell preventiu, no? La idea és donar eines i estratègies a les famílies perquè el dia a dia amb els seus fills sigui una miqueta més fàcil. Llavors, bueno, dir-te també, afegir que el projecte el porta directament al Toni Romero, de la Fundació En Xarxa, i en coordinació amb els tècnics municipals, tant amb l'Ignasi, tècnic de joventut, amb el tècnic LIC, que és el Joan Echeverria, que és el tècnic de llengua i cohesió del Departament d'Ensenyament, i jo mateixa. Novetats d'enguany, que un any més se faran xerrades obertes, que això són aquestes xerrades les portem fent ja fa un seguit d'anys, però tornem a apostar per aquest tema, és quan venen experts puntuals de diverses temàtiques, i també afegirem tallers de cuina saludable que es faran en coordinació directa amb el CapSalut. Llavors, a part d'això, també es fan els grups de suport, que això us explicarà una miqueta més el Toni directament, que és el que està a peu del canó, i després us explico una mica els objectius.
Sí, parlàvem de que les sessions es fan a l'institut aquest any. Anteriorment es anava circulant entre els diferents centres educatius, no? Aquest, ja des de fa algunes edicions hi ha un centre que és el que acull totes aquestes sessions, eh?
Sí, mira, el centre de referència és l'institut, ens trobem així que és el punt mig del poble, no és ni l'escola Berguedà ni els Sencelles, i d'aquesta manera és un punt mig on també les famílies de la llar d'infants ho tenen més fàcil per anar-hi, i vam decidir fer exclusivament un grup perquè fer-ho de l'altra manera també era més complicat, no? De dir, igual al final venien 5 famílies del Sencelles, 2 del Berguedà, doncs d'aquesta manera les fusionem i el fet de compartir amb més gent és molt més enriquidor. Val? L'objectiu és aquest principalment, perquè s'ha fet aquest canvi.
Toni, aquest any, com deia la Pili, un any més estàs al capdavant d'aquest projecte. Cada any aneu introduint alguna novetat, a banda del que és doncs, l'eix bàsic, que són aquestes xerrades sobre aquestes temàtiques que ara comentarem, i aquest any ens explicava doncs, aquestes activitats, com per exemple aquests tallers de cuina saludable, no? Cada any es va introduint també alguna novetat en el que són aquestes sessions dels espais educatius.
Sí, enguany, com a novetats important, aquest taller de cuina segurament una vegada al trimestre, i després intentarem una mensual fer una xerrada més oberta pel poble. Ja tenim programada una el dia 11 de desembre, amb el títol Davant dels conflictes, compta fins a 10, en la idea de que los conflictos nos los troben cada día, es algo part de la vida, però el que hem de treballar és com els afrontem, no? com no formem part del conflicte, com no alimentem el conflicte i sobretot com aprenem i no ens enganxem aquí. És una xerrada que serà interessant, de fet és una petició de les famílies que venen, el contingut lo trien elles, i vindrà un tècnic de justícia juvenil que la seva feina és treballar des del conflicte i serà interessant el dia 11 a les 15:15 perquè les famílies puguin deixar els crios a classe i puguin vindre. I la primera la farem a l'institut. Després la idea sí que s'anarà rotant, però ja són xerrades més obertes, amb un espai més gran. Això ve ja de l'any passat, van fer una molt xula, va estar molt bonica, addició a les pantalles, la va fer la Claustre. No és la idea de conferència, sinó que és la idea de mig taller, mig conferència. De fet, va ser molt xula. La Claus va començar la xerrada sobre l'addició demanant els mòbils a tots els que estàvem allà. És a dir, vam estar una hora i mitja sense mòbil. Com te sentes, com depens d'aquest aparell, bé, interessant.
Parlem d'una de les claus del projecte que tu ara apuntaves també, Toni, que és que parteix d'aquesta metodologia participativa, no? Atenent una mica el que són les demandes de les famílies que són les que escullen aquestes temàtiques, tot i que n'hi ha de recurrents, no? Perquè doncs, cada any jo crec que hi ha patrons que es van repetint, no? com actuar davant dels conflictes, el tema de l'addicció i com gestionar, no? El tema de les xarxes socials dels nostres fills, fins i tot el paper dels pares a l'hora d'ajudar els fills a fer els deures. Hi ha temes recurrents, però també m'imagino que va evolucionant, no? Des del 2010 hi ha hagut novetats a nivell d'aquests temes que van sorgint com a preocupació de les famílies.
Sí, nosaltres tenim una bateria de propostes fetes, és a dir, en principi tenim una planificació feta, però mira, dimarts passat teníem planificat com treballem les tasques quotidianes de la canalla dintre de casa, com ajuden a parar la taula, com se fan el llit, com són ells els que se preparen la motxilla i no papa i mamà. I va vindre una família molt angoixada pel tema de que no hi ha forma de que sa filla li faci cas. Llavors van deixar part tot el que havien preparat aquell dia i vam tractar la dificultat de que no sempre els fills no es fan cas, no? Intentem que la temàtica sigui allò que els preocupa a les famílies que venen. Una cosa és el que els tècnics pensen que és important, que normalment ho és, però si les famílies estan angoixades no volen parlar ni enraonar de lo que nosaltres hem pensat, sinó de lo que les angoixa. Llavors aquell dia vam dedicar, que va ser dimarts, vam dedicar a parlar de com faig creure la meva filla.
M'imagino que en funció de l'edat dels fills també les problemàtiques poden variar. Això tenint en compte que és un servei que oferiu de forma integral a totes les famílies, com ho enfoqueu, com ho plantegeu?
Aquesta és una de les dels principals reptes d'aquest projecte. És a dir, tenim famílies que tenen nens de 5 anys i tenim famílies que tenen nens de 15, nens joves, 15-16 anys. Però al final els criteris són molt semblants. Com la família aconsegueix marcar el que ha de marcar, com el nano això no ho deu veure com algo negatiu, sinó que ho deu veure com una convivència normal en casa. I això hem de buscar aquests elements que t'afecten igual tinguis 3 anys que tinguis 16 anys. I aquí hi ha un procés molt curiós, no? Que és un procés d'autoajuda de les famílies, no? L'altre dia una mamà d'un que té 16 anys li deia a una mamà de que té 8 anys. A mi també me passava això i jo el que vaig fer llavors va ser... Això és molt important, que entre elles se generin dinàmiques de suport, de donar-se idees, perquè ja no és el tècnic que ve de fora, que no me coneix, que sí, mira, és el tècnic i és el que m'ha de dir, que és una mateixa mamà que m'ho està dient el que potser hauria d'intentar fer amb el meu fill.
Aquesta sempre és una de les... A l'hora de fer la valoració, no?, del que són els espais educatius familiars, segurament aquest és un de les coses més positives, no?, aquest espai, com dèiem, compartit, no?, el fet de que doncs, puguis compartir les mateixes inquietuds amb altres famílies que passen o han passat per situacions similars a l'hora d'educar els seus fills, no?, una mica... En el rerefons de tot plegat hi hauria aquesta qüestió.
Sí, és base, eh? És base. I aquesta qüestió se pot construir des de la confiança. És a dir, quan se busca un espai de confiança, un espai proper, se pot construir. Si no, un espai molt ampli, amb molta gent, en el que la gent varia, és complicadet. Té la dificultat que ha de ser un grup reduït, no poden ser 50, no poden ser 20, no poden ser... Però té la virtut de que és intensiu per les persones que venen.
Al llarg d'aquests anys, no sé si també ha evolucionat una mica la tipologia de les famílies, o això es manté d'alguna manera estable a les famílies que acudeixen a aquestes sessions?
Sí, varien les edats, varien la procedència, varia... Bueno, però el que sí que és comú és que són famílies que tenen, els preocupa la situació amb els seus fills. És a dir, per què venen? Venen perquè és un espai de 2 hores que poden parlar dels seus fills, que no estan planxant, que no estan corrent, que no estan cuinant, que no estan... I per elles és un espai també de descans, però sobretot perquè tenen una preocupació de com els va la vida amb els seus fills. I això no vol dir que els vagi molt malament, sinó que són conscients de que poden millorar la vida amb els seus fills. Eh? No. Hi ha famílies que dius, no, és que és un desastre, que per nada, per nada, però diuen, jo vull que encara els meus fills me vagi millor i vull no enfadar-me tant, vull que aprenguin a fer les seves coses, no vull estar tan pendents d'ells, coses com molt, molt interessants i que les vull millorar i es prenen consciència de que les volen millorar.
Com dèiem, aquest és un projecte que forma part del Pla Educatiu d'Entorn i també compta amb la col·laboració de les AMPAs, no?, i dels mateixos centres educatius del municipi.
Sí, el projecte es fa en xarxa, és a dir, les escoles també poden derivar famílies, per exemple, serveis socials, CapSalut, el que sí que hi ha d'haver una voluntat pròpia de la família d'assistir-hi. Llavors, les famílies que tenen interès en participar-hi es dirigeixen directament els dimarts a les 3 a l'institut, es formalitza allí la inscripció directament i la sessió dura aproximadament de 3 a 4 i mitja. Llavors, és un espai mentre els seus fills estan a l'escola que les mares o pares pues, tenen un temps per ells, no? Bueno, s'ofereixen eines i estratègies, com deia el Toni, és un espai per compartir, un espai de comunicació i aprenentatge entre mares i pares i també a la vegada d'orientació i assessorament, no? Perquè d'aquí surten possibles orientacions que podem posar en pràctica, no? I l'objectiu és reforçar els lligams i relacions entre els pares i fills. Llavors, des de l'Ajuntament sí que us animem a participar-hi. Actualment encara hi ha places, hi ha un grup reduït i que té una continuïtat setmanal bona, però us animem, doncs, tot i així, a fer un tastet i que us dongueu l'oportunitat d'anar a fer un cafè i poder conèixer el Toni, que de molt bon grat us donarà les seves orientacions.
Sí, això del cafè, no?
Això del cafè ho repeteixes cada any, eh?
Comencem la sessió amb un cafè, és a dir, no venen les famílies estressades, venen corrent de dinar, d'haver fet les coses, de deixar els crios al col·le, i venen estressades. Llavors sempre comencem a les 5 amb un cafetó, L'altre dia una mamà ens va portar un cop ràpid molt bo i el cafetó és com un símbol de descans, de relax, de tranquil·litat. També donen temps a les que arriben més tard, que venen d'una altra escola, una família que treballa i arriba a les 3 i 20. I és el moment també de comentar, heu provat el que vam parlar el dimarts passat? Com us ha anat? Com us ha anat allò? Perquè intentem que cada dia s'emporten un parell de coses a fer a casa. Algun canvi que volen introduir. Llavors és el moment de dir, ei, què ha passat amb allò que vam parlar? No? L'ho he posat en marxa? Ha funcionat? No ha funcionat? I és interessant. Últimament, com que tenim un grup de WhatsApp molt, molt actiu, ho comparteixen a través del grup. A través del grup diu, ei, què heu aconseguit? Que la meva nena reculli les sabates de l'habitació. I és una mica mostrar-se amb elles mateixes que si volen, ho poden aconseguir.
Quan parlàvem de l'evolució del projecte, això del grup de WhatsApp també és una evolució més, no? El fet de que ara puguem parlar que es puguin crear fins i tot grups de WhatsApp entre els pares que participen.
Sí. A més, hem aconseguit que no diguin tonteries, és a dir, que diguin coses que tenen interès en el que estem tractant. I si algú... Bueno, no, algun any m'he trobat que he tingut detallat, però no, enguany encara no, tot perfecte.
Molt bé. Diríem que també, d'alguna manera, cada vegada, no, la sensació és que l'educació dels nostres fills és una tasca compartida entre famílies i en aquest cas, doncs institucions com són les escoles, com per exemple, en aquest cas, doncs, l'Ajuntament, que també s'implica, no? Diríem que és molt important construir, no, aquesta relació de tipus col·laboratiu entre famílies i centres educatius, que també està a la base d'aquest projecte, com ens explicaves abans, Pili.
Sí, o sigui, la idea és, a veure, el principal agent socialitzador és aquí la família, però l'escola també hi té un pes important i la idea és això, que l'Ajuntament aposta un any més per poder facilitar les eines i els recursos convenients per millorar-ho. L'educació, bueno, és un tema important, no? O sigui, però de vegades és complicat la tasca d'educar. Comporta tensions, conflictes i ens fem un fart de patir i el fet de poder tindre un pedagog, un dinamitzador que ens tregui dubtes o problemes dels que ens trobem dia a dia, pues, és un gran què. A part, el tema de convidar experts, no? També hi va haver algun any que van fer tallers de cuina saludable quan venien, bueno, una dietista, de risoteràpia. Bueno, són espais on les mares i pares, pues, diuen, bueno, aquest momentet és per mi, fem el cafè, ens trobem amb més famílies amb la mateixa situació i, a més, tenim un expert que ens dona orientacions que després podem posar en pràctica i parlar-ne la setmana següent.
L'any passat va haver un moment que des de l'institut nos anaven dient, ostres, tenim molta dificultat amb els mòbils. Ho reprenem, vam fer una sessió amb les famílies que venien, les famílies se van adonar compte que era una gran dificultat, no de los nens i los joves, sinó de les mateixes papàs i mamàs, I a partir d'aquí surt la necessitat de muntar aquesta xerrada més oberta. És a dir, si no contem amb la petició que ens fan les escoles, institut i llar, el projecte no tindria massa sentit. És un projecte molt vinculat als centres educatius.
Doncs ja sabeu que cada dimarts s'estan fent aquestes sessions, un any més dels espais educatius familiars, aquest any centralitzades en l'institut, a partir de les 3 de la tarda aproximadament dels dimarts, doncs amb el Toni Romero al capdavant. Això s'allargarà també fins a final de curs, m'imagino.
Sí, la idea és fer-ho durar tot el curs escolar. Normalment comencem de setembre fins a finals de juny. Hi ha hagut algun any que, bueno, han començat a l'octubre, depèn, però la idea és això, el mateix curs escolar que fan els infants.
I apuntar aquesta data de l'11 de desembre amb aquesta sessió oberta a tota la ciutadania, amb el tema de com actuar davant d'un conflicte.
Sí, aquí podrà assistir qualsevol persona lliurement i que estigui interessada en la temàtica. Llavors, a nivell d'ajuntament s'ha fet la difusió, cartells, via Facebook i la ràdio, i la idea és això, que les persones puguin venir. La temàtica és molt interessant, com aprendre a gestionar els conflictes, com tenen fins a 10, i el professional, com us ha dit el Toni, que ve de justícia juvenil, doncs ens facilitarà tota la informació, no?
Sí, si em permeteu, us llegeixo tres frases que hem de donar resposta aquell dia, No sempre podem evitar els conflictes, però sí podem decidir no entrar-hi. Què et pot fer el meu fill davant d'un conflicte i o agressió? I l'última, quines conseqüències pot tenir filmar i compartir-ho a internet?
Molt bé, doncs tres preguntes interessants que aquell dia, doncs, a través de l'experiència d'un expert podrem resoldre, o ens ajudarà amb algunes pautes per resoldre aquestes situacions. Toni Romero i Pili Bernet, no sé si voleu afegir alguna cosa més.
Jo una anècdota, un tema molt divertit. La sessió formalment s'acaba a les 4:30. Hi ha dies que s'han d'aixecar corrent per anar a buscar la canalla a l'escola. Si ens passa l'hora, no ens adonem. I, ei, que són menys 5, i hem d'apretar corrent. És un indicador de que les famílies que venen ho valoren, ho troben positiu, i, de fet, se'ns fa corta l'hora i mitja.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies avui al Toni Romero de la Fundació en Xarxa i a la Pili Bernet, educadora social comunitària de l'Ajuntament de Constantí, un any més, com dèiem, el projecte Espais Educatius Familiars dintre d'aquest pla educatiu d'entorn que es desenvolupa al municipi. Tots els dimarts a les 3 de la tarda a l'institut es desenvolupen aquestes sessions amb temàtiques que preocupen a les famílies respecte a l'educació dels seus fills. Gràcies, Toni, gràcies, Pili, que vagi molt bé.
Vosaltres.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Amb els Premis Rural Apps, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vol impulsar el desenvolupament d'aplicacions mòbils en el marc del sector agroalimentari i rural. Distingir les empreses que hagin desenvolupat aplicacions mòbils funcionals que contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari, forestal, pesquer o rural, a més de reconèixer els empresaris innovadors que hagin desenvolupat solucions tecnològiques per a la ciutadania o per als professionals del sector agroalimentari i rural. Una aplicació de gestió d'emergències en incendis forestals i una de sistematització en línia de les tasques dels agricultors són les guanyadores dels Premis Rural Apps 2019. Parlem amb el Jaume Sió, el subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària del DARP.
La vaca tecnològica.
Jaume Sió, benvingut. Què tal?
Molt bé. I vosaltres?
Doncs contents de parlar amb vostè i sobretot amb aquests temes de celebracions, quan s'entreguen premis i tan importants com aquests. Els premis Rural Up, ja se saben quins són els guanyadors en les dues categories, oi?
Sí, sí, sí. Ja es va el comitè de selecció va fer la seva selecció i ha sortit la resolució ja publicada.
S'hi van presentar moltes candidatures en aquesta edició?
Pues 27, sí, bastantes, déu-n'hi-do, sí, sí. Estem contents i, a més, molt bones. La veritat és que ha costat molt de... El jurat ha tingut molta feina a poder decidir quins són els guanyadors i els finalistes, perquè realment han hagut com molt bones propostes, i la veritat és que any rere any el que estem notant és que cada any són millors les propostes. El país està avançant, vull dir, cada vegada fan coses més ben fetes i millors en aquest àmbit dels apps.
Doncs només per això ja val la pena que ens felicitem tots plegats, no?
Sí, i tant. Jo penso que sí. La veritat és un orgull només de veure la quantitat de projectes boníssims que hi ha i que s'estan impulsant des de diferents gent del territori.
Doncs tots els premis són xulos, però aquests especialment, perquè són uns premis que s'entreguen en dues modalitats, Rural Apps a la ciutadania i Rural Apps professional. Què ens destacaria d'aquests dos premis? I després, doncs, ja sí que ens agradaria que ens desvetllés quins han estat els finalistes i els semifinalistes de cada una de les categories.
Bueno, els premis, bàsicament el seu objectiu era fomentar que la gent que està treballant amb el món de la informàtica i de les apps, que a vegades estan allunyats del sector alimentari, pues, visibilitzessin el sector alimentari com un espai per fer coses, i la veritat és que això s'està complint, vull dir que hi ha més gent que fa més coses, i les dues categories, la de la ciutadania és per veure coses que al ciutadà li poden servir d'ajuda o el poden ajudar a prendre decisions, és a dir, una vegada forma connectar el sector agroalimentari amb la ciutadania, aquest és una mica l'objectiu, i el Rural Apps professional, aquest està pensat justament per eines que li puguin ser útils al professional del sector agroalimentari.
Uh-huh. En la modalitat de Rural Apps ciutadania, sempre, en cada una de les modalitats hi ha guanyador, no? Finalista i semifinalista. Quina ha estat l'aplicació guanyadora?
Enguany hi ha l'aplicació GEP, una de gestió d'emergències des del punt de trànsit. Aquesta és una aplicació impulsada per les agrupacions de defensa forestal, que ja sabeu que aquí hi ha molt voluntariat, i sobretot en aquest cas la Federació de Defensa del Penedès Garraf són els que han sigut una mica més motors d'aquesta aplicació, i és per veure com pots coordinar més els actius que estan treballant de forma voluntària en un incendi conjuntament amb els bombers i els altres cossos que estan al càrrec de l'extinció. És a dir, ells estan donant suport, però aquesta eina els permet saber cadascun d'estar a cada moment, facilitar una mica la gestió i ser més eficients amb aquestes tasques.
D'acord. I després hi ha una altra aplicació que ha estat, no?, la semifinalista.
Sí, la finalista és una... Aquesta és una com, d'alguna forma, com una tenda online, que el que fa és facilitar que sobretot les botigues, que no està tan pensada pel consumidor final, sinó per botigues intermitges, facilitar-los l'accés a productes de proximitat. No? Moltes vegades la dificultat que tenim amb els productes de proximitat és com fer-los arribar a la gent, i moltes la gent diu, no els puc comprar, no els trobo, això és tal. Però, bueno, aquesta és una app que el que facilita és que aquestes botigues o que tenen aquesta vocació, depèn d'aquest tipus de productes, pues, puguin connectar-se amb aquesta gent d'Agrofres per tal de, bueno, doncs, pot tenir accés facilitat i llavors veure, doncs, fer les comandes automàtiques, la tema de la logística, és a dir, organitzar tot el sistema perquè sigui fàcil i, uh-huh, i eficient.
D'acord. I ara anem a les modalitats de Rural Apps professional. Va, desvetlli'ns. Qui s'han portat els premis aquest any?
Bueno, doncs, la veritat és que fa gràcia perquè, a més, totes les empreses, aquesta és una empresa que es diu Agriculum, que el que fan aplicacions pel sector agrari, bàsicament, més que agroalimentari, en aquest cas són més agràries, que estan a l'Anoia, i en aquest cas és una aplicació que el que fa és ajudar a l'agricultor a gestionar tots els seus quadrats de camp, gestionar tota la seva activitat i treure'n d'aquesta informació el màxim de profit per poder prendre decisions efectives. Una part de les aplicacions, que és el que van presentar, és la gestió, per exemple, de les paques de les bales de palla. Tu vas Doncs, per exemple, en un camp tu vas empacant bales de palla i al final doncs, no saps ni quantes n'hi ha, ni que les que hi ha, bé, no, i vas amb un tractor a carregar-ne i per una has de tornar un altre dia. És a dir, això et serveix doncs, per poder, per exemple, optimitzar la recollida de les bales de palla, com un exemple de moltes de les coses que s'optimitzen amb aquesta aplicació. És a dir, gent del territori que fa coses pel territori.
Clar.
Doncs és fantàstic.
Detecten problemes, busquen solucions a través d'aquestes aplicacions,
clar,
no?
Ells, també, un d'ells també són pagesos, en el qual a vegades se m'ho viuen en car pròpia, i això doncs, també els fa ser, tindre una empatia doncs, respecte a les necessitats del sector.
I la finalista ha estat Burn Up. Què és?
Brun Up. Aquesta
Brun
Up. És...
Ah, sí. D'acord. Ara ho entenem.
De Brun, de Bruna.
Sí,
de
sí, sí, sí.
Bruna. Bueno, un dels... Bueno, un dels reptes que tenim al país és com gestionem la ramaderia de muntanya,
sí,
perquè és molt necessària per a la gestió del territori, i, però ja, bueno, viu en un entorn que bueno, ja ha de conviure pues, amb d'altres animals, que ja són les dificultats que hi ha, de conviure amb persones que volten per la muntanya, de conviure amb moltes coses. Llavors aquesta app el que fa és tindre sempre localitzades a totes les vaques, i a més, amb una sèrie de sensors veu si la vaca té algun tipus d'estrès, de dificultat, de malaltia, i d'aquesta manera és més fàcil localitzar-les quan les de recollir o les has de traslladar d'un lloc a l'altre, però també t'avisa que hi has d'anar perquè hi ha alguna dificultat. Llavors, bueno, és una manera de facilitar el ramader tindre, sabent que, com està el seu ramat, sense que tindre que estar físicament allà al costat.
Està clar que aquests premis, per això li deia, que ens agraden especialment al somtar aquests Rural Apps, perquè ens fan, ens esclata als ulls quina és la realitat del sector. I és que avui en dia molts pagesos, molts ramaders, segurament sí, fan servir el xapo i les pales, però sobretot fan servir el mòbil. I això ja sí. És una realitat, això ja és així.
I tant. I a més, el nostre sector és un gran desconegut, perquè la gent se pensa que el sector agroalimentari és un sector tradicional, que sempre ho ha fet tot igual, etcètera. Sí que és cert que té uns valors tradicionals, uns valors de conservar el territori, de fer bons aliments, i aquests valors no els vol perdre. Però està oberta a la tecnologia, això està claríssim, i cada dia més, i mira, aquests són exemples de coses que la gent està fent anar, per exemple, aquest dels Brun Up, això és a iniciativa dels ramaders, que ho van demanar, no és una empresa informàtica que s'ho inventa, i els de l'Agriclum és un pagès, que amb un germà que també és informàtic s'han posat a fer això, vull dir que això, imagina't la força que hi ha al sector de ganes de fer coses i fer-les diferents. És un orgull, poder estar al costat d'un sector així, la veritat.
I valors tradicionals, i entre altres coses, també la necessitat de que els tempos siguin els que són, els que té la naturalesa, i contra això sí que... No,
això. Esperem que no ho puguem canviar.
Tant de bo mai. Tant de bo mai.
Jo no ho canviem mai, perquè ja saps si ho canviem. També amb les persones no ho canviarem cap.
Exacte. Esperem que no. I també li volia preguntar, evidentment, totes aquestes aplicacions que fan que hi hagi molta gestió i molt millor control, tenen una altra part, una altra cara, que és la connectivitat. El programa hem parlat moltes vegades del 5G, de les possibilitats que obre el 5G, de les xarxes, no? De la banda ampla. La connectivitat cada vegada és millor, és més eficient, també en els mons rurals, però cal fer passes.
Sí, home, està clar, tots els que anem amb un mòbil i voltem pel país, tu saps que tant de detall, està claríssim que la connectivitat no hi és del tot, però sí que és cert que s'està fent un esforç, no és un tema que portem nosaltres del departament, però sí que impulsem i també donem suport a un esforç de connectar amb banda ampla el màxim del territori i de tindre la màxima cobertura. Avui dia tindre accés a la xarxa és com fa 100 anys és tindre que t'arribes a l'electricitat, i aquesta és la realitat, és el que et transforma. I després el tema d'aquests dels 5G, tot això, veurem coses que fins ara havíem ni pensat. Vull dir, ens obre uns nous horitzons de fer moltes coses al sector. El sector serà dels grans transformats en tot aquest tema del 5G.
Però ja comencem a intuir cap a on era la cosa, també amb els Premis Rural Apps, que des d'on venien fins on estan, déu-n'hi-do quina evolució en tants pocs anys.
Molt. Jo la veritat és que he tingut la sort d'estar-hi des del principi, i veient les propostes que es feien fa no tants anys, i el que hi ha ara, i cada any, és que dius, mare de Déu, vull dir, ara qualsevol dels que no han guanyat hauria sigut guanyador fa 6 anys, Vull dir, és una cosa que he fet un canvi, projectes bons, empreses noves, gent jove amb ganes de fer coses diferents, buscant solucions, buscant maneres, la veritat és que és molt engrescador veure com batega el sector, el sector agroalimentari, però també el sector d'empreses tecnològiques que li donen suport, també, perquè aquestes són empreses d'informàtica, bàsicament, que fan aquestes coses.
D'acord. Doncs Jaume Sió, per molts anys, enhorabona. Gràcies per explicar-nos els premis, com han quedat en l'edició d'enguany. Recordem que el Jaume Sió és subdirector general de Transferència i Innovació del DARP. Una abraçada enorme i per molts anys.
Igualment, i gràcies per fer-ho, per difondre aquestes iniciatives que fa el sector a tota la ciutadania.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Continguts en xarxa. Passió pel turisme.
I ens hi tornem a posar una setmana més, ja ho sabeu, aquest espai, el Passió pel Turisme, on ens agrada parlar d'això, del món de la feina que fan, vaja, les oficines de turisme d'arreu del país. Com sempre, ben acompanyats amb el nostre expert en la matèria, amb el nostre col·laborador habitual, amb el Quim Caral. Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Escolta'm, avui fem allò que ens agrada fer, de tant en quant, sempre ho diem, que és parlar amb altra gent, amb altres companys de les oficines de turisme, i avui anem fins a Torredembarra.
Sí, amb l'excusa que trobem tot sovint de parlar d'alguna activitat gastronòmica, que sempre diem que és la cultura doncs, més propera que ens pot arribar, i a partir de la taula, del plat, podem conèixer una destinació. Podem parlar de moltes altres coses, com activitats per fer amb família o espais naturals que de vegades ens queden una miqueta amagats, tot i tenir-lo doncs, a la platja. De vegades anem a la platja i no sabem donar valor natural d'allò que ens envolta. I podem parlar d'aquestes coses, i vaja, i de moltes més de la gestió turística que es fa a Torredembarra.
Doncs amb motiu, amb l'excusa una miqueta d'aquestes jornades del Ranxet, marxem fins a Torredembarra. Ens acompanya la Inxane Tavera. Inxane, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara ho deia el Quim, la gastronomia, les jornades gastronòmiques sempre són una bona excusa per visitar una destinació, sempre és molt atractiu poder-hi anar a degustar la seva gastronomia. Què heu preparat a Torredembarra?
Doncs aquest any, i ja portem uns quants anys fent-ho, hem fet les jornades gastronòmiques dels Ranxets. Van començar justament el passat divendres, dia 15, i s'allargaran fins al dia 8 de desembre. Llavors aquí participen 10 restaurants que ens han ofert uns menús gastronòmics amb la cuina dels Ranxets i llavors amb uns preus que van des dels 25 euros.
Uh-huh. Escolta'm, per aquells que no ho coneguin, en Xane, què és la cuina del Ranxet? Per aquells que no estiguin tan acostumats al vocabulari de mar, del litoral.
I tant, us explico. A veure, nosaltres com a oficina de turisme sempre organitzem unes jornades gastronòmiques amb alguna temàtica, però anàvem variant, o sigui, eren les jornades del calamar o les jornades del bull. Llavors, ja fa uns anys es va editar un llibre molt típic de Torredembarra, amb receptes que havien fet pescadors d'aquí del municipi, i llavors a través del centre de Sinibal de Massa es va crear aquest llibre que era Ranxets, la cuina Torredembarra. Llavors, a partir d'aquest llibre, nosaltres hem treballat aquestes jornades amb els restauradors. Llavors, el que es tracta és el ranxo era el menjar que els pescadors feien a les barques. Llavors, són plats molt tradicionals de tot el que seria el litoral i, a més, engloben un munt, o sigui, tenen una oferta molt àmplia. Ja poden ser, per exemple, peixos, poden ser esmarris, hi ha una cuina molt, molt, molt diversa. Llavors, nosaltres ho hem adaptat als restaurants i hem creat el que seria Ranxets, la cuina de Torredembarra.
Per a qui no hagi estat a Torredembarra, físicament és un municipi que es veu clarament que està dividit en dos, no? Una part d'interior i una altra de litoral. A banda, doncs, la via i la carretera fan bastant de frontera. Les jornades agafa tot el municipi?
Les jornades agafen tot el municipi. De fet, aquest any hi participen 10 restauradors. Sí que és veritat que, clar, nosaltres tenim el que seria la façana marítima, on hi ha una aglutina a la gran majoria de restaurants. Llavors, clar, dels 10 restauradors que participen en guanyen aquestes jornades, hi ha uns quants que estan a el que seria davant del passeig marítim, però en canvi n'hi ha d'altres que estan a l'interior, a la zona de Clarà, per exemple, en tenim diversos restauradors que en aquestes jornades hi participen. A més, també la zona de lo que seria la banda de Torredembarra interior, també, de Pobla, també hi ha algun altre restaurador, en concret hi ha un de la zona del casc antic i un justament al mig del poble que també participa, o sigui que ho tenim diversificat per tot el municipi.
Per tant, qui arribi pot, atret per la part gastronòmica, a la vegada pot descobrir doncs, que Torredembarra és més que la seva façana litoral o el seu port o la seva platja.
Clar, la nostra idea amb aquestes jornades és desestacionalitzar una miqueta el que seria la temporada en la que ens trobem ara. Llavors, que oferim la possibilitat de vindre a tastar gastronomia torrenca, però alhora també poder fer alguna activitat complementària. Llavors, clar, per això, per exemple, al pont de la Puríssima, per exemple, tenim la possibilitat de que la gent que vingui aquí a Torredembarra també pugui fer un passeig pel camí de ronda i apropar-se fins al far, per veure el que seria la instal·lació del far, que es pot pujar dintre i es pot arribar fins a un mirador interior a 30 metres d'alçada, que es veu tota la Costa Daurada, o si volen passejar, si el dia els hi permet, també la zona de l'Espai Natural dels Muntanyans, que com abans comentava el Quim, doncs és un espai a tocar la platja, és una platja natural, que a més hi ha uns senders que es poden fer en família perfectament, és un recorregut molt xulo per fer en aquesta època de l'any.
Precisament d'aquest espai, la setmana passada es va fer una activitat singular. Ens agradaria que ens l'expliquessis una miqueta i també saber si pot repetir-se en el temps.
Sí, i tant. O sigui, el divendres passat justament vam inaugurar el que seria un circuit visual adaptat. Llavors s'inicia justament el que seria quan s'ha finalitzat el passeig marítim. Llavors és molt fàcil de trobar i a més està tot senyalitzat ja actualment. I és un circuit d'uns 450 metres, que a més és circular, o sigui, la gent comença i acaba al mateix punt, i llavors està adaptat per persones amb discapacitat visual, i la veritat que està tot preparat perquè es pugui fer el circuit de manera, o sigui, ja sigui, per exemple, gent amb cadira de rodes, amb nens molt petits, amb cotxets, està molt, molt bé, i a més els plafons, a banda d'estar adaptats amb braille, també hi ha la possibilitat de que amb una aplicació puguis sentir el soroll que fan els diferents ocells que se troben en l'espai natural. Llavors, val la pena si es poden apropar-se a aquest espai i fer aquest recorregut, que a més estem parlant de que són uns 500 metres, i ho poden veure in situ, perquè la veritat que creiem que serà molt atractiu durant aquesta època de l'any i sobretot la primavera, perquè la gent pugui conèixer l'espai natural dels Muntanyans.
Es pot visitar, això ja està ja estrenat.
Sí, està operatiu. La setmana passada, justament, això ve a través d'un programa que es va fer d'un projecte, que és el Mitomet, que és de l'Institut de Recerca de la Facultat de Turisme de Girona. Llavors, justament, els promotors del projecte, juntament amb els tècnics del GPEC i el regidor de Sostenibilitat, ho van inaugurar justament el divendres passat, amb unes jornades que van fer unes jornades de platges sostenibles, i llavors, dintre d'aquestes jornades, es va inaugurar aquest recorregut.
Ara t'anava a preguntar, Xane, precisament això, turisme sostenible, turisme adaptat. Suposo que és important anar cap a aquest camí, anar innovant, perquè vaja, el turisme sigui una experiència a l'abast de tothom, també en el cas de la Torre.
Doncs sí, a més creiem que hem d'apostar per aquest tipus de turisme sostenible, tenint una platja com la que tenim, que és una platja natural que a més té un espai natural que abarca uns 2,2 quilòmetres. El que vam fer és, vam treballar el divendres una jornada sostenible, però el dissabte ho vam obrir a tots els ciutadans que volguessin participar a la jornada. Llavors el que vam fer és una recollida de residus a la platja, que a més en aquesta època de l'any no és lo normal, no? Normalment es fan sempre en primavera o setembre-octubre, doncs ens vam anar cap al novembre. La veritat que va tindre molt bona acollida i vam recollir més de 150 quilos de brossa, o sigui que la veritat que val molt la pena treballar aquest tema del turisme sostenible. Vam fer tallers amb els nens, els vam explicar lo important que és no consumir, no llançar residus, intentar reciclar, i la veritat que vam estar molt contents d'aquesta jornada.
Això és molt destacable, no? Lligar aquesta visió de sostenibilitat mediambiental amb el turisme familiar, fent conscienciar ja des de petits de la necessitat de no embrutar, no? De que no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta.
Exacte.
Però cal destacar que Torredembarra, clar, el pic de l'agost, doncs com passa en molts llocs de litoral, està molt ple. Però sempre veus aquell perfil de turisme familiar, molta activitat a la platja. Torredembarra destaca molt pel futbol platja, però és que hi ha moltíssima activitat.
Home, crec que
la platja.
I teniu a Inxane, crec que era un dels millors jugadors del món, eh? Que sí.
Doncs, de fet, el millor.
El millor, que sí, exacte.
Li van donar a Llorenç Gómez, va ser guardonat com el millor jugador del món. De fet, ara aquests dies està per aquí i està contínuament entrenant aquí a la platja i a més, com que no és que estigui, no està ell sol, sinó que té uns companys que també són de Torredembarra, també formen part de la selecció i han guanyat molts premis i també normalment estan aquí entrenant a les nostres instal·lacions esportives que tenim aquí a la platja.
Sí, sí, són molt de referència,
sí,
però
sí.
Tenen el millor i alguns dels millors.
Exacte.
I, per exemple, l'any passat el millor gol de la temporada també va ser d'un noi de Torredembarra.
Sí, és un company del Llorenç, sí.
Això al final també és turisme, no? Això també és un atractiu turístic, o no, en Xane?
Sí, i tant. De fet, ara estem treballant amb unes jornades a nivell comercial, no tan turístic, però també a nivell amb el comerç, i fem aquesta setmana unes taules rodones i l'hem convidat amb ell perquè ens doni la seva visió, la seva proposta de valor de Torredembarra, perquè creiem que al cap i a la fi ens pot aportar molt. Ell és una persona que viatja molt, que coneix, ha conegut molt territori, llavors el fet d'estar aquí a Torredembarra no és que estigui durant tot l'any, perquè si això viatja molt, però les èpoques que està, ell és un col·laborador molt actiu, tant de turisme com de comerç, perquè a més organitza campus de futbol platja a l'estiu i té molts seguidors i molta gent que l'aprecia molt, i llavors nosaltres intentem sempre col·laborar i que ens doni la seva visió, perquè sempre es bo tot això.
Clar, la gent del territori, Quim, també és un valor
Ostres,
a explotar, no?
Un si
valor
pots tenir un ambaixador que parli de tu en fora i a la vegada que pugui ser doncs, un acollidor de qualsevol visita que et pugui ajudar també a activar la destinació, això és fantàstic. Tenir ambaixadors i anfitrions és allò que voldria tota
tothom,
destinació
no?
turística.
Molt bé, hem començat parlant de la cuina del ranxet i hem acabat parlant de futbol platja. Això vol dir que a Torredembarra hi ha un ventall ampli de coses a fer. Inxane, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagin molt bé aquestes noves jornades i bona feina, com sempre, a totes les oficines de turisme.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Gràcies. I Quim, fins la setmana vinent, que vagi bé.
No, fins llavors.
Continguts en xarxa.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dijous 21 de novembre. Ens quedem aquí a Constantí aquesta tarda a partir d'un quart de quatre a l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens de Constantí. Se celebra el Dia de Santa Cecília, que tindrà lloc demà, però les activitats comencen ja aquest dijous. Com dèiem, a partir d'un quart de quatre, a l'Escola de Música hi haurà mostra musical pels nens i nenes d'un i dos anys de la Llar d'Infants de Constantí, que anirà a càrrec dels professors de la mateixa Escola de Música. I a partir de dos quarts de set tenim jornada de portes obertes a la mateixa Escola de Música, una jornada de portes obertes també amb mostra musical, que anirà a càrrec en aquest cas del conjunt instrumental de nivell elemental i del conjunt de formació juvenil, una activitat oberta per tothom, com dèiem, per celebrar Santa Cecília, la patrona dels músics. I també se celebra Santa Cecília a Tarragona, en aquest cas a la plaça dels Sedassos, avui a 6:45, amb el grup de guitarres Grau Professional, el grup de clarinets Grau Professional i també el grup de saxo, el grup de percussió i el grup Vent Metall de Grau Professional. Més activitats a la llibreria Zarauia. A les 7 es presenta el llibre Testament d'Adam d'Òscar Palazón, una presentació que anirà a càrrec de Dolors Miquel i també hi serà present, com no, doncs, el mateix autor. A les 7 de la tarda al Museu d'Art Modern de Tarragona es publica el llibre El ocaso del pueblo ibero de Josep Bargalló Rofes. En aquest cas intervindran Manuel Rivera, director de Silva Editorial, Rafael Vidal Ragazón, escriptor, col·leccionista i també fundador de Tarragona Antiga. Seguim a Tarragona, a la sala d'actes de la Casa del Mar. A les 7 de la tarda tenim la xerrada Cuidem els riscos en les nostres compres. El consum i els drets de la ciutadania estan en el comerç electrònic. La ciberseguretat i els drets de les persones consumidores, doncs, seran tractats avui en aquesta conferència. A la Biblioteca Pública Tarragonina, a les 7, xerrada l'escó medieval, la vila de dins i la vila de fora, amb l'historiador Felip Fucho, en el cicle Tastets de Patrimoni de Tardor. Anem ara a Reus, al Centre de Lectura. Avui tenim mostra de cinema espiritual de Catalunya amb la projecció Una bossa de bales, de Christian Duguay, amb entrada lliure. Una activitat que serà presentada per Gemma Morató, llicenciada en Periodisme i doctora en Humanitats. I al Cafè Teatre del Centre de Lectura, avui a les 7 de la tarda, hi ha la conferència La màgia a les matemàtiques i viceversa, a càrrec de Sergio Belmonte, llicenciat en matemàtiques, dins el cicle Divulga al Centre. I encara a Reus destaquem que al Centre de Lectura, 8:15, es presenta el llibre El ple d'escriure, estudis sobre l'obra literària de Jordi Tinyena. Un llibre sobre l'obra de Jordi Tinyena de diversos autors. Presentaran aquest acte el filòleg Joaquim Mallafré i l'escriptor i coordinador de l'obra Magí Sunyer. Anem ara a Cambrils, a l'Escola de Música. Avui a partir de 6:15 també celebren Santa Cecília amb actuacions musicals de l'alumnat, audició de música de cambra, berenar, concurs d'instruments i una exposició del disseny del logo del 35è aniversari del centre. A la sala d'actes del Centre Cultural de Cambrils, avui a les 8 del vespre, tenim campus extens de la URB amb la conferència La rereguarda al Camp de Tarragona, 6 mesos abans del final de la Guerra Civil, a càrrec de Jordi Piqué Padró, arxiver de l'Arxiu Històric Municipal de Tarragona, un acte inclòs dins el cicle de Memòria de Tardor. I al cinema Rambla de l'Art, avui a 9:15 del vespre, es projecta el film documental Volar, dins les jornades per als bons tractes per prevenir les violències masclistes. Al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant, avui a les 7 de la tarda, es projecta la pel·lícula Me llamo Violeta, del cicle Gaudí. Seguidament hi haurà Cinefòrum amb el director David Fernández de Castro i el productor executiu Joan Úbeda, amb la col·laboració de Ràdio L'Hospitalet. A Torredembarra destaquem que a les 6 a la Biblioteca Mestra Maria Antònia tenim aules d'extensió universitària per la gent gran, en aquest cas amb la xerrada que porta per títol Les claus del judici de l'1 d'octubre. I acabarem a Valls, on al Centre Cívic, a les 7 de la tarda, hi ha la xerrada amb el títol Residu Zero, una xerrada impartida per Esther Penya Rubià, traductora del llibre Residu Zero, Viure sense generar residus. I encara a Valls, al Centre de Lectura, a les 7, cicle de cinema 130 anys Charles Chaplin, amb la projecció El gran dictador, 1940, sàtira de les dictadures europees del moment. Hi haurà col·loqui previ amb Pere Cano, que és comentarista cultural.
Arribem així al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.